És probable que a tots els cel·listes els agradaria tocar d'aquesta forma. Un dels instruments més melancònics de tot el repertori de tots aquells que es poden situar en una orquestra simfònica. Salve, Monzo, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Marika Kobayashi, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Alguna ocasió ha tingut la Marika d'interpretar una peça com aquesta?
Sí, aquest suite sí que l'he interpretat moltes vegades.
Perquè, esclar, què passa? Doncs que els cel·listes ja saben que hi ha determinades peces del repertori que forçosament s'han de tocar, no? I sí. Bach, entre altres.
Sí, tots els cel·listes aprenen.
Aprenen. No cal que us descobrim res, perquè si vostès han escoltat el cognom de la nostra convidada d'avui, ella ve del Japó, però aquesta relació de la Marika amb el violoncel, quan comença?
Vaig començar l'estudi musical als 5 anys amb piano i després que vaig canviar de violoncel als 11 anys.
Mm-hmm. Per alguna raó en especial, Marika?
Raó no és...
Ho dic per si a vegades un escolta alguna cosa que li crida l'atenció, veritablement va haver algun moment en què la Marika va dir no, piano no, violoncel.
No, el motiu no era molt positiu perquè piano, pues, no em sortia i no veia molt de futur i llavors pues, havia un instrument que no era molt conegut a Japó,
sí.
No era molt popular i pues, meus pares van pensar que tindríem una mica més
de
esperança i també pues, em van dir, ah, mira, si toques violoncel pues, podràs fer música de cambra i pues, tocar amb la gent i això sí, em va atreure molt.
Mm-hmm. Suposo que a part d'aquella atracció per trobar una sortida professional, clar, l'instrument en si també ha d'agradar, no?
Sí. Em va passar un disco d'un violoncelista, bueno, un violoncelista es diu Maurice Jandrud i vaig a escoltar i m'agrada el so, m'agrada el so com sonava i bueno, pues va bé. Sí.
Quantes vegades li han dit a la Marika que el violoncel, la Marika o en Salva Monzó, és un instrument sobretot trist?
Sí.
Que desprèn una tristor que pocs instruments de l'orquestra desprenen, no?
Sí, té un timbre una mica melancòlic i... Hi havia un dia que vam fer rodar l'instrument a l'escola i un nen molt petit va dir ai, que és molt trist i jo pensava és molt sensible, no? Que digui això, perquè jo tenia massa acostumada amb l'instrument que no tenia consciència
d'això,
però ara sí que sí, això ha sigut una inspiració de, no, tenir aquesta textura.
I segurament suposo que per a molts músics aquest contacte amb l'instrument i a l'hora d'assejar-lo, aquest deu ser un dels instruments que es presta més això, a la intimitat del músic en l'assaig i bé, d'una habitació sols, es presta més aquest so, suposo, una certa introspecció personal, no, moltes vegades.
Sí, és això. Una mica.
Una mica, no? Passen tots els instruments,
sí, sí,
suposo,
instrument
però aquest és un d'aquells instruments que quan vol plorar, plora molt, no? Desprèn, com deia la Mari, que molta sensibilitat, no?
Sí, bueno, això pot dir amb tots els instruments, però sí, violoncel podria ser molt de reflexió, no?
Uh-huh.
Si compares amb uns instruments de metall o percussió o de fusta, uh-huh, és molt de dins de la casa i sí, uh-huh, i en repertori molt, pues, molt profund, uh-huh, psicològicament.
Hi ha moltes persones interessades en estudiar violoncel? La Mari, que suposo que comparteix la interpretació de l'instrument amb també amb seminaris i amb classes, és un instrument que interessa?
Sí, 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 jo he vist aquí hi ha moltes violoncel·listes bones, ha sortit molts bons i hi ha molta gent que agrada el violoncel. Sí, és que quan coneguin sí que els agrada sempre, mm-hmm, però hi ha gent que no, pues, coneix.
Hi ha una forma fàcil, jo no sé si deu passar a molts països, però aquí suposo que molts encara deuen establir aquella connexió entre Pau Casals i el cant dels ocells amb el violoncel, no? D'alguna forma deu ser una de les maneres més fàcils de dir, bé,
sí,
un violoncel que és, doncs, Pau Casals i la interpretació del cant dels ocells, suposo que per molts encara és una referència, no?
Sí.
On poder-se agafar.
Sí, però jo veig positiu, eh? Uh-huh. Són bones representacions de violoncel.
Clar.
I també és més fàcil, per la gent d'aquí és molt fàcil d'entrar, perquè ja coneixen la cançó, la cant dels ocells, la Casals, és una figura molt important, llavors és més fàcil d'entrar, jo crec.
Uh-huh. Sí, sí. Per la Màrica, un violoncel·lista o una violoncel·lista d'especial admiració per ella com a intèrpret?
Ah, si tinc, Pau Casals?
Sí, o qui ficaríem? O Rostropovich, o Jacqueline Dupré, sí, o...
Un referent.
Un referent...
Difícil.
És difícil, sí, jo admiro moltes violoncel·listes per diferents motius i Pau Casals, pues, és algo que ha anat creixent d'entendre i del que realment sí, té molt de valor aquest home, sí, però com un músic i també com una persona molt valenta.
Mm-hmm.
I de fer les dues coses, pues, això costa per als músics,
sí.
I jo, pues, jo tinc molt respecte per això, perquè...
Per un músic compromès, vol dir?
Músic compromès amb la música i amb el públic i amb el... Sí, amb la gent, amb el món,
uh-huh,
i... Sí, que lliga tot, jo crec que és... No hi ha molta gent, mm-hmm, que fa això.
Altres violoncel·listes que tinguin especial admiració?
Jo tinc... Bueno, a mi m'agrada un violoncel·lista que es diu Gregor Piatigorsky,
mm-hmm,
per seu... Bueno, és molt, té molt de caràcter. I l'altre que es diu Pierre Fournier, que és, mm-hmm, un francès. Els dos ja estan morts. Eh?
Mm-hmm. Piatigorsky, estem parlant de mitjans del segle passat, més o menys, i Fournier encara una mica més, diguem-ne, més cap aquí, dintre de tot.
Sí, sí, jo havia estat en seu concert.
Uh-huh.
I són els dos que parlen amb violoncel. I sí, sí, són meus errors.
Uh-huh. Com poden comprovar tots vostès a l'Escola Municipal de Música Montserrat al Mirall, això del seminari segueix un fil conductor molt heterogeni. El darrer era la guitarra elèctrica,
uh-huh,
violoncel. Uh-huh. Salva, us agrada fer-ho d'aquesta forma? És a dir, que hi hagi aquí una diversitat, una varietat...
Bé, és que en principi la proposta no és crear aquesta diversitat, sinó tal com vam fer el curs passat i com,
sí,
també estem fent aquest, és per una banda que els seminaris serveixin de referent musical a tot tipus de població, quan la població em refereixo bàsicament a la gent de Sitges, però evidentment està oberta a qualsevol altra persona que hi vulgui participar. La veritat és que el caràcter dels seminaris és molt divulgatiu, no és gens professionalitzat. Per què? Perquè el que ens interessa és que tothom pugui accedir a conèixer aquests instruments. Clar, per què aquesta diferència? Pues simplement perquè el que estem fent des del curs passat és, a través dels seminaris, també ensenyar tant als alumnes de l'escola com a la gent que li interessa el món de la música els instruments que tenim a l'escola. És una manera de potenciar, que la gent coneixi tant, en aquest cas, pues, sempre es fa una visió històrica, quins són els precedents dels instruments, evidentment depèn dels instruments, si són molt, molt antics, doncs tens instruments que no són l'actual, sinó que hi ha hagut una evolució tant en la construcció com la forma, com en la sonoritat. També doncs, fer una visió més des del punt de vista musicològic de encabir aquest instrument dintre de les possibles formacions musicals que hi pot participar. De fet, jo recordo en l'última entrevista que vam tenir, que parlàvem de la guitarra elèctrica, una de les coses que vam, diguem-ne, potenciar a l'hora de parlar dels nous instruments que hi havia aquest curs era el fet que tenien diverses possibilitats a l'hora de crear formacions instrumentals. La guitarra elèctrica potser sí que tira més cap al món del modern, però evidentment el cello és un instrument molt més versàtil en aquest sentit. És a dir, que ens dona tant possibilitat de treballar un repertori clàssic en diferents tipus de formacions, lògicament doncs les que ara en aquest moment podem fer.
Estan a l'abast de l'escola.
Poquetes, però bé, ja, de fet ja hem creat una orquestra aquest any, o ja tenim una formació mínimament estable d'alumnes que, a més de les seves classes, classes col·lectives i totes les activitats que fem, ja estan formant part d'un assaig que es fa quinzenalment, perquè ja comencin a conèixer quin és el significat de treballar aquí, de treballar aquí, de saber escoltar què fa el veí sense que tu et despistes, que és molt complex, no?
Una petita orquestra formada per quants?
Bé, inicialment som d'uns 20 a uns 25.
Déu-n'hi-do.
El que passa que el problema que tenim sempre, també aquest any ho fem d'una manera, no et diria experimental, però sí és una prova per veure quina és la resposta de la gent, i sobretot, bueno, també depèn de nosaltres el fet de que la gent et doni una resposta, no? No és allò de dir, a veure què és el que volen, sinó què és el que volem nosaltres, i fer-los arribar que el que volem nosaltres és algo molt interessant i algo que realment a ells els farà créixer des d'un punt de vista musical. El que passa, clar, és com sempre, estem parlant de nois, de joves, d'adolescents, gent que fa moltes activitats, clar, fer coincidir a 20, 25, 30 persones,
la mare que riu perquè
un dia concret, a una hora concreta, és pràcticament impossible. I aleshores el que sí que hem aconseguit és, almenys, si tenim establertes dues hores d'assaig cada 15 dies, que evidentment totes que puguin venir les dues hores que hi vinguin, però si no, que el que surt de bàsquet a les 6 i mitja, doncs que vingui de 6 i mitja o de 7 menys quart a 7 i quart, que és quan s'acaba l'assaig, ni que siguin 10 minuts, que ells puguin viure, participar d'aquesta experiència, sí. I alhora, evidentment, clar, és un treball que estem fent a través de la nova cantata que farem aquest any, que és una cantata de Frederic Mompou, que es diu L'ocell daurat, i bé, no puc dir exactament quan serem, l'any passat érem uns 100, 113, 115, aquest any segurament serem més, més instrumentistes i més cantants. Avantatge que podem tenir aquest any, que primer hi ha instrumentistes que van tocar l'any passat, que era el seu primer any d'ensenyament musical, per tant aquest és el segon curs, ja hi haurà una mica més de coneixement sobre l'instrument, i a més el fet d'haver creat aquesta orquestra, doncs clar, igual al final de curs hem fet doncs, 10 o 12 assajos en lloc dels 3 o 4 que vam fer l'any passat. Al principi el resultat ha de ser millor. En principi.
Dues obvietats, però en Saba Monzón s'entendrà. Una, el director suposo que ja deu haver vist si entre tot aquest alumnat hi ha algú o alguns... El deixem, no passa res. El deixem quedar. En època de comunicacions...
Era la regidora.
Oh! I tornarà després en Salva Monzón, no hi ha cap problema. Les dues obvietats que li volíem preguntar. Una, hem de suposar més o menys que per pròpia de formació professional el director dintre tot aquest alumnat... D'haver-hi, ja està. Resol.
Ara.
Ara sí. Em sembla que ha estat una mesura expeditiva la que ha fet ara el director de l'Escola de Música.
Perdó,
No, home, no, i ara, Salva. Si entre tots aquests alumnes el director ja ha vist a uns quants que veritablement puguin ser o puguin esdevenir, si ells volen, doncs, intèrprets notables, com a mínim.
Bé, això és molt difícil d'establir, sobretot amb tan poc
temps.
Amb tan poc temps, no?
Però si a vegades hi ha algú d'entre, o alguns entre tots aquests que hagin despertat l'atenció, com a mínim.
Jo crec que, com et dic, és molt difícil de poder establir això en un any. O sigui, hi ha molts factors que influeixen. Primer, el fet de la novetat de l'Escola Municipal de Música, que pues, implica un seguiment, un currículum, una manera de treballar molt diferent de que la gent estava acostumada fins ara. Evidentment, doncs, hi ha moltíssimes altres possibilitats que fins ara no teníem, el fet de fer molts concerts, de fer moltes audicions, de fer sortides a l'exterior, etc. Però jo penso que el que és més rellevant, el que realment en podem treure més profit, és més que si veus que si hi ha algú que podria dirigir-se cap a la professionalització, és veure si la gent en general, o si hi ha algú en concret, que veus que realment s'hi sent identificat.
D'acord.
És a dir, és més una qüestió de, ara podríem parlar més de quina és l'actitud o la resposta.
Què vol dir això de sentir-se identificat? Sembla que ho entenem, eh? Però per poder-ho definir encara una miqueta més, que veritablement doncs cregui que amb la música pot fer alguna cosa?
Sí, a veure, no és que ho cregui, és que ja ho estan fent.
D'acord.
No? Aleshores, per exemple, quan fem les audicions trimestrals, i per cert, ho veus amb una gran majoria de l'alumnat, podria parlar, és que quasi la majoria, que quan s'han de seure o quan han de tocar l'instrument davant de 100 i pico persones, són les persones més felices del món. Evidentment, no vol dir que tots surtin saltant i brincant,
però és a dir, que hi ha una satisfacció.
Sí. Per tant, jo penso que en el moment en què estem, en el moment en què no només l'escola de música, sinó tots els alumnes de l'escola de música, és un moment on realment el que és important és que ells se sentin feliços fent això. El fet de que puguin acabar siguin professionals o siguin uns bons oients
relatiu.
vindrà més tard perquè estem parlant d'un procés a molt llarg plaç,
és a dir, que la música formi part de la seva vida.
Exactament.
Si arriba a dedicar o no professionalment,
per nosaltres el més important és això
és més important.
Si a més aconseguim crear certs professionals, que de fet sí que hi ha algú dels alumnes que tenim que té decididament encaminada la seva carrera cap a la música. Que passa que són alumnes que potser venen ja de l'antiga herència dels alumnes que venen abans de l'Escola Municipal de Música, no? Per tant, no són dels nous, per això et dic que és difícil poder-ho establir ara, però que per nosaltres el més rellevant és això, és que la gent realment sigui acabant o no acabant sent un professional de la música, siguin persones que la música formi part de la seva vida, i serveixi per saber comunicar, per saber escoltar, per disfrutar de tot això. No?
I una altra qüestió també relacionada, fa uns moments la Mari que ens parlava de Pietti Gorski, de Pierre Fournier, com a referències, la gent que pren música escolta música o no sempre?
Sí, perquè evidentment la gran avantatge d'aprendre el llenguatge de la música és que t'obre totes les portes per realment entendre la música d'una altra manera. Això no vol dir que els que no saben música o que no han estudiat música no hi puguin disfrutar també. El que passa és que la manera de percebre és molt diferent, no? Un percep més des d'un punt de vista intuïtiu quan no sap música, dir m'agrada, no m'agrada, em fa sentir bé, em fa sentir malament, que de fet també és la base
això, no?
de la comunicació de la música amb les persones, no? Però evidentment quan tu tens coneixements de música, clar, veus tot un altre món de coses que realment et fan allò que sempre diguem, és que jo desconnecto, realment desconnectes, perquè és que en aquell moment només estàs pensant o percebent allò, no?
Una obvietat per la Màrica, què és un violoncel?
Què és un violoncel? Bueno, és un instrument de la família de violí, pues com un gran, violí. Sí, és un instrument de fusta.
Així ho veuen molts, com un gran violí. Segurament és una manera fàcil de definir-ho, eh?
Sí, i toca sent segura. És el que preguntes o és algo més profund?
No, ho preguntava perquè suposo que l'inici del seminari de la Màrica és precisament la situació de l'instrument dins de l'orquestra i la història de l'instrument, no?
Sí.
I bàsicament vull creure que de la família, violí, viola, cello i contrabaix. I s'ha acabat aquí la família que respon.
Déu-n'hi-do, eh?
Home, Déu-n'hi-do.
Moltes coses.
Sí, suposo que ja se'n pot fer moltes coses,
sí,
eh?
Sí, podem parlar de diferència entre... Sí, entre, bueno, violí i violoncel, o violoncel i viola de gamba, que són diferents instruments, però s'assemblen molt. Sí, i això és el que estaré parlant. Sí.
D'acord, perquè l'interès del seminari suposo que és acostar-se a l'instrument d'una forma fàcil, entenedora i molt divulgativa, no?
Sí, és per a la gent que no coneix d'instrument i que tingui curiositat, i espero jo poder inspirar més curiositat sobre instrument i també pues, saber si podria ensenyar de que valoressin altres instruments també, que són diferents i no són millors ni pitjors.
Ni pitjors. La Mari, que ja ha tingut algun alumne, i sobretot quin és el perfil més o menys de l'alumne que s'acosta cap al món del violoncel, a partir de què, quin és la seva motivació per aprendre violoncel?
De les meves alumnes?
Sí.
Sí, tant pues, d'aquí com d'altres escoles.
Tant d'aquí com d'altres escoles. És a dir, a partir de l'experiència de l'Amèrica, l'alumne que s'acosta al violoncel té alguna, diguem-ne, motivació especial? S'hi acosta perquè ho escolta, perquè li crida l'atenció el so de l'instrument, perquè creu que pot ser una sortida professional, com la mateixa Amèrica va pensar en el seu dia? Hi ha més o menys un perfil d'alumne?
Sí, normalment els nens veuen l'instrument i hi ha una química i els agrada de com sona, i també moltes vegades em diuen pues, que els agrada el timbre més greu, i això és el que m'han dit.
No. És a dir, que sobretot s'han captivat pel so de l'instrument.
So i aspecte, i em sembla que l'aspecte els agrada, que és un instrument gros. Sí.
És a dir, per aspectes que criden molt l'atenció.
Sí, sí,
perquè
sí.
A l'instrumentista li diuen molt això. L'instrument en si crida sempre molt l'atenció, en els més menuts, el fet que un s'assegui i bé.
No sé, sí, suposo. Sí, 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 sempre jo tinc curiositat de veure els altres instruments que no conec bé, no? A prop, i això sí, són macos. I...
Bueno, també sí, tenia la sensació física, no? Amb un xerro, sí,
això mateix.
La sensació que abraces amb una cosa, no?
Sí, sí, sí.
Cosa que potser encara vincula més, parlant d'aquest so melancòlic, d'aquest so profund. Jo més que melancòlic parlaria de profunditat, no? Perquè el de la melancolia o melangia és algo que ja va associat a altres parts del cervell.
En qualsevol cas, el seminari, per tant, parlarà de la història i parlarà del violoncel dins la família dels seus instruments.
Sí.
I què més hi vol afegir la Màrica en aquest seminari?
Pues ja m'agradaria que visquin el violoncel, llavors jo posaré algunes vídeos de violoncelista i també tocaré una miqueta. I que vegin, sí, instrument a directe i algo així.
Aquesta és la idea bàsica.
Sí, que sap, tinc
una mica d'història, també poder veure la interpretació,
sí,
d'alguns músics.
Sí, 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 jo estaré explicant sobre tècniques d'instrument a les obres i violoncel·listes i bona història. Bones, imprescindibles.
Els seminaris estan tenint una bona acollida, Salva?
Sí, la veritat és que sí. Tenim una mitjana d'entre 25 i 40 persones per seminari, que tenint en compte la peculiaritat d'aquest tipus d'oferta cultural, doncs és difícil que la gent s'hi pugui sentir gaire atret. Llavors pensem que sí, que està tenint molt bona acollida i que sobretot és una manera de que la gent coneixi, no? Sobretot el món de la música, què estem fent a l'escola, què està passant. Però realment, si hem de fer un balanç, estem molt però molt contents de l'acceptació per part de la gent.
En aquest cas, la cita el proper 20 de febrer, a 8:15, com sempre, a l'hora dels seminaris a l'Escola Municipal de Música, el dimecres 20 de febrer, a partir de 8:15. Dues qüestions per acabar, ja gairebé col·laterals. Ha posat els peus al Palau de la Música, la Màrica?
Sí.
Sí. I sí. Què? Quina sensació va tenir el primer dia que hi va entrar?
Sí, pues és molt maco i inspira
sí?
molt. Sí, bien, és que hi ha molta, bueno, decoració i inspira la vida també, saps que no sé, que toquen també, sí, és molt maco, és molt meravellós.
Ho dic per si a vegades és molt important pel músic l'entorn en el qual interpreta, fins al punt d'allò de sentir-se inspirat, acompanyat,
sí.
Per un...
Sí?
Sí. Molt important. O força
important. És important, sí. Però si no hi ha condició, però llavors hem de...
Ho has de fer igualment.
S'ha de fer igualment.
Ja, hem de fer-ho i també pues, els públics han de passar bé escoltant i no tant espais.
Està clar. En Salva, si suposo que pot anar molt enrere en el temps, quan va posar els peus per primer cop al Palau de la Música.
Ui, fa molts anys.
Per això ho dic.
Fa molts anys, era molt petit. Sí, sí, no, realment, ella té raó. En el sentit aquest d'aquesta sensació que tens d'una cosa que
t'acull,
t'embolcalla, t'acull, sí. I hi ha una... és difícil d'explicar, però... i bueno, també el que diu ella, no? Tots els elements, evidentment, arquitectònics que hi ha al Palau de la Música, doncs, són molt... no sé, donen molta possibilitat de poder-te concentrar en la música, d'escoltar correctament, etc.
Com a espectador, com a intèrpret, hi ha pocs llocs on es doni aquesta...
Bé, jo sempre soc partidari una mica del que deia la Màrica, no? Penso que evidentment el lloc pot ajudar. El que és important tant com a espectador o com a músic
és el músic,
és que pugui ser receptiu, quan parlo o receptiu,
sí, sí,
parlo
sí.
De poder tant donar com de rebre, en aquest sentit, no? Que si el lloc ajuda, evidentment, pues, dona més confiança.
Tothom se sent d'alguna manera més.
Però bé, la música no és algo que depengui d'un espai, no? Depèn d'estar en disposició d'escoltar-la i de disfrutar-la.
O sigui que es pot fer música a tot arreu, eh?
Evidentment, sí, sí. Som omnipresents.
11:40 minuts, la cita dimecres 20 de febrer a 7:45, l'art de violoncel, així es titula el seminari que impartirà Màrica Kobayashi, professora de l'Escola Municipal de Música Montserrat Almirall, de l'Escola Municipal de Tàrrega i membre del quintet Filharmonia Gaudí. Màrica, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Sort en el seminari. Salva, gràcies.
Vicenç, moltíssimes gràcies i com sempre fins a la propera.
Fins a la propera. I en uns instants doncs picarem una mica l'ulleta a aquest Palau de la Música en el seu centenari, escoltant alguns enregistraments de l'Orfeó Català, d'aquells històrics, d'aquells que ens porten cap als anys 30 del segle passat. Fins ara.